presentarà als organismes oficials. Informa't en el 900-100-609. Legalitas Negocis, que res no t'aturi.
A les 11 en punt, què diria Santa Susagna?
Doncs mira, aquí està tot ja a punt, preparat perquè d'aquí a res entri el president Carles Puigdemont a fer aquesta conferència. El que estem veient és que tothom està assegut, just davant seu, a la primera fila, veiem la presidenta del Parlament, Anna R, també la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, també l'acompanyen Lluís Puig i Toni Comín, i just a l'altra banda, la primera fila, hi ha, diguéssim, els convidats dels partits i entitats independentistes, veiem Teresa Jordà d'Esquerra, Carla Riera de la CUP, i també els presidents d'Òmnium, Xavi Antic, de l'AMI Jordi Gazeni i també de l'ANC Dolors Feliu. Aquí tothom està assegut, tothom ja s'ha saludat i per tant estem esperant que d'un moment a l'altre doncs, surti el president Carles Puigdemont per fer aquesta conferència, com dèiem, que serà en aquesta escenografia d'un faristol de fusta, a darrere un plafó de color blau on posa conferència president Carles Puigdemont i les dues banderes, la senyera i la bandera europea. Ens deien que havia de començar bastant puntual aquesta conferència, per tant, creiem que serà cosa de res, d'un parell de minuts com a molt, que ja aparegui aquí el president Carles Puigdemont a fer aquesta conferència per posar les condicions de Junts per aquesta possible negociació de cara a la investidura, Jordi.
Deixa'm dir només que hi ha una notícia última hora que el jutge instructor del cas Enríquez Negreira, Joaquín Aguirre, ha desestimat els recursos del Barça i de l'expresident Bartomeu contra el fet que el Reial Madrid pugui ser acusació particular. A la interlocutòria, el jutge parla directament de corrupció sistèmica al comitè d'àrbitres, aquest organisme del qual Enríquez Negreira n'era el vicepresident, i considera que tant el Madrid com qualsevol altre equip que van coincidir amb el Barça es poden considerar perjudicats. El magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona reconeix, això sí, que ara per ara no s'han trobat proves de pagaments del Barça Negreira per un partit concret. Vinga, som-hi, acaba d'arribar a Carles Puigdemont i, per tant, ara veurem el que diu en aquest acte, en aquesta sala, que ens explicava Adrià Santasusagna aquí al Món a RAC1, des d'aquest hotel Tom de Brussel·les. Adrià.
Doncs sí, ha arribat Carles Puigdemont, entre aplaudiments d'aquesta cinquantena de persones que estan en aquesta sala de l'Hotel Tom de Brussel·les, Carles Puigdemont, que ja directament comença a parlar. Escoltem-lo.
Representants de les entitats que avui ens acompanyeu aquí, l'honorable presidenta del Parlament, l'honorable presidenta Borràs, representants de les entitats, dels partits polítics, voldria saludar també companys del Parlament Europeu, com Maciel Alfonsi, merci d'être ici avec nous. També voldria saludar la delegada del govern tibetà a l'exili davant de la Unió Europea i també el representant del Congrés Mundial Uigur davant de la Unió Europea. Amigues i amics, és un goig poder-me adreçar avui a tots vostès aquí en aquest moment especial.
Són les 11:03, escoltant la conferència de Carles Puigdemont.
El Congrés Mundial Uigur davant de la Unió Europea. Amigues i amics, és un goig poder-me adreçar avui a tots vostès aquí, en aquest moment especial. D'aquí a poc més de 20 dies, el Parlament espanyol començarà el compte enrere per al nomenament del president del govern i no sembla que el candidat de la dreta tingui els suports suficients per ser escollit en primera o en segona votació. Tampoc no els té l'actual president ni el bloc dels seus socis parlamentaris dels darrers 4 anys, de manera que Espanya es veu confrontada ara mateix a un dels seus dilemes que no sempre resol bé. O viu en el bloqueig, que podria cronificar la confrontació entre els dos blocs ideològics que han polaritzat les darreres eleccions, o pacta. Però el pacte té un problema. De fet, en té dos. El primer, que Espanya és un recurs inhabitual en la resolució dels reptes democràtics. Només cal recordar la situació, per exemple, que viu el poder judicial per la incapacitat dels dos grans partits d'arribar a un acord per la seva renovació. El segon, que el pacte possible no és un pacte qualsevol, sinó precisament amb Junts per Catalunya. Una formació a la qual se l'ha arraconat, menys tingut i atacat sense descans per part dels dos grans partits espanyols. S'ha volgut arraconar el que representem fins a tal punt que tot just fa 2 mesos i mig Els partits que avui malden per aturar la dreta no van tenir cap problema a sumar els seus vots als del Partit Popular per impedir que el nostre candidat, que va guanyar les eleccions, fos nomenat alcalde de Barcelona. Que ningú no conclogui que ens inspira l'ànim de revenja personal o partidista, perquè si això fos així, no hauríem pactat ni tan sols la mesa del Congrés. Ho dic per explicar la distància profunda que ens separa, perquè la distància entre els nostres projectes nacionals respectius també ho és. I perquè es prengui consciència de l'enorme dificultat d'intentar encarrilar, partint d'aquesta distància i en només unes setmanes, una negociació que s'ha negligit o s'ha considerat innecessària durant 6 anys. Perquè no estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de Nova Planta, que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Si hi ha interès d'arribar-hi, si hi ha voluntat real d'encarar un acord d'aquesta naturalesa, aquestes condicions s'haurien de crear, encara que d'entrada siguin forçades per la necessitat i no pas per la convicció. I la primera de les condicions a identificar, la primera de les condicions és identificar adequadament els elements del conflicte. De què estem parlant? Fer veure que aquests elements no existeixen o ignorar-los no permetria en cap cas resoldre el conflicte, i per això jo em vull recordar algun d'aquests elements. El primer, que la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 contra l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, les Corts Espanyoles i el referèndum és incompatible amb el pacte constitucional del 1978 i que sense aquella sentència no es pot entendre res del que ha passat a Catalunya. El segon fet és que és la criminalització del fet històric de l'1 d'octubre, un referèndum que és la resposta legítima del poble de Catalunya a totes les negatives de resoldre el conflicte presentades pels representants democràtics i legítims davant dels poders de l'Estat. L'Estatut, la transferència de competències per organitzar un referèndum consultiu, la consulta popular del 9 de novembre de 2014, el pacte fiscal reclamat pel Parlament de Catalunya o el mateix referèndum acordat que vaig plantejar al primer ministre Mariano Rajoy. Tercer d'aquests elements que conformen el conflicte, l'incompliment dels pactes, significativament les inversions, l'ofec sistemàtic de l'economia catalana, del qual és exemple dolorós l'estratègia del canvi de seus empresarials incentivat per un reial decret de mesures urgents aprovat pel govern espanyol i que encara està vigent. I naturalment l'aplicació salvatge del 155 per dissoldre el Parlament, destituir el govern i intervenir l'autogovern amb greus afectacions a l'activitat econòmica que acaben pagant tots els ciutadans de Catalunya. I naturalment, el fet més rellevant que explica el conflicte: Catalunya és una nació. És una vella nació europea. És una nació europea que ha vist atacada la seva condició nacional pels règims polítics espanyols des de 1714, fet pel qual veu en la seva independència política l'única manera de continuar existint com a nació. Existeix un camí alternatiu a la independència que pugui garantir el respecte i la supervivència de Catalunya com a nació? Totes les evidències acumulades al llarg de dècades demostren que no. En tot cas, però, correspondria als responsables polítics espanyols desmentir aquesta conclusió, però no pas per la via de les promeses i de les paraules, que mai no han faltat, sinó per la via dels fets. I ara per ara, res no fa pensar que la necessitat de suport parlamentari sigui suficient com per empènyer-los a un canvi històric en què les velles nacions siguin reconegudes i disposin de tots els drets inherents a la seva condició. No ho han fet en situacions molt més evidents, amb milions de persones manifestant cada any al carrer, des de fa una dècada, ni amb més de 2,3 milions de persones votant el referèndum d'independència de l'1 d'octubre. No sembla que ho hagin de fer ara, senzillament, perquè necessiten el vot de 7 diputats. O sí. O realment poden fer de la necessitat virtut. Avui Espanya té, com deia, un dilema de resolució complexa. O repeteix eleccions, amb el risc que els equilibris polítics acabin sent tan fràgils com els d'ara, o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els drets del poble català. Cap dels dos grans partits espanyols no té força suficient com per imposar-se damunt de l'altre. Cap d'ells tampoc no compta ara mateix amb una aliança que els proporcioni una majoria sòlida i coherent, i no estan encara en condicions de pactar entre ells. O eleccions, o pacte amb nosaltres. O una tercera opció, que no és inèdita en la política espanyola, en què alguns diputats del bloc progressista cedeixin els seus vots per la investidura del candidat de la dreta. De manera que, senyores i senyors, estem preparats per si hi ha eleccions, sí, però també estem preparats per una negociació que pugui culminar amb un acord històric. La pregunta que ens hem de formular no és, doncs, si nosaltres estem preparats per una negociació, sinó si ho estan els dos grans partits espanyols. Si els dos grans partits espanyols estan preparats per negociar amb nosaltres amb tot el que representem, o senzillament volen sortir del pas i obtenir, com sigui, el suport parlamentari per poder consolidar un lideratge i, sobretot, desmuntar el del rival. Ara mateix ignoro la resposta a aquesta pregunta. Segurament la sabrem en les properes setmanes. Però, en qualsevol cas, estaran preparats per començar a negociar un acord històric si es creen les condicions prèvies que habilitin un eventual procés de negociació seriós, honest i ambiciós. Si no ho fan, si aquestes condicions no es creen, no tindria cap sentit embarcar-nos en una negociació posterior, perquè tractant-se de la política espanyola, totes les precaucions són poques. A més de reconèixer els elements que conformen el conflicte que he assenyalat ara fa una estona, hi ha altres condicions necessàries per poder emprendre el camí de la negociació.
Aviam.
En diré algunes.
Endavant.
Una és el reconeixement i el respecte a la legitimitat democràtica de l'independentisme. Per què dic això? Perquè no es pot negociar amb qui, en la directiva on es fixen els objectius d'intel·ligència per als cossos policials, directiva d'intel·ligència aprovada pel govern, ens considera la segona amenaça més important després del terrorisme jihadista, i que demana a Europol que ens tracti de terroristes.
Això, efectivament, és...
I és emparat en aquesta decisió tan antidemocràtica en què s'ordena que es facin, cito literalment, totes les actuacions necessàries per neutralitzar les activitats. I és emparant-se amb aquesta directiva que l'Estat espanyol espia, infiltra, fabrica muntatges per procedir a detencions sense fonament amb l'objectiu de paralitzar i criminalitzar la mobilització ciutadana en favor de la independència de Catalunya. Segona d'aquestes condicions que tinc a bé de desmentar: l'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica.
Això és l'amnistia.
I ha de ser un abandonament permanent. Perquè les nostres energies, els nostres recursos, els hem de poder dedicar a la nostra causa, a treballar per la nostra gent, igual com poden fer la resta de projectes polítics tan legítims com el nostre. Això és a l'abast del Parlament espanyol, a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, però també és responsabilitat del govern en funcions, a través de la Fiscalia i a través de l'advocacia de l'Estat. I s'ha de fer per reparar una injustícia, no pas per oblidar, ni per posar un punt final a res, ni per descomptat per igualar les víctimes d'aquestes injustícies als seus victimaris. Tercer, la creació d'un mecanisme de mediació i de verificació que porti garanties del seguiment i compliment dels acords que els dos grans partits polítics espanyols avui no estan en condicions de donar-nos. La total falta de confiança entre les parts fa que aquest mecanisme sigui imprescindible i que hagi d'operar des de l'inici de les negociacions. En qualsevol cas, la nostra experiència ens impedeix tenir cap confiança en la paraula que ens donin i seria una irresponsabilitat emprendre una negociació de futur que no compti amb aquest mecanisme. Certament el compliment dels compromisos per avançat és una manera de verificar, i aquí volia referir-me a la importància que té per la llengua catalana el reconeixement que se li ha de donar el dia 19 com a llengua oficial de la Unió Europea perquè es pugui desplegar, entre altres coses,
com explicàvem abans,
una política lingüística que n'asseguri la seva supervivència. I sabem que si Espanya vol, Espanya pot.
El mercat de Calaf que abans dèiem.
I que sabem que així com temps enrere es va reconèixer que es devien molts favors, que Espanya devia molts favors per evitar que països s'alineessin o fossin empàtics.
Propostes bastant concretes.
Sí, de Catalunya,
totalment d'acord.
Potser que també degui algun favor per fer que el català sigui llengua oficial de la Unió Europea. Però lògicament, malgrat que el compliment dels compromisos per avançat sigui una manera de verificar, no sempre és possible. No es pot aplicar a processos que requereixen una llarga tramitació o execució i, per tant, per transitar-ho, cal aquest mecanisme de garantia. I, finalment, en el marc de quins són els límits en què una eventual negociació s'ha de produir? Doncs fixar com a únics límits els definits pels acords i tractats internacionals que fan referència a drets humans, siguin individuals o siguin col·lectius, i a llibertats fonamentals. Cap d'aquestes condicions prèvies, cap ni una, és contrària a la Constitució ni per descomptat a cap tractat europeu.
El que dèiem, a dins del marc de la Constitució espanyola.
Ni tan sols requereixen un llarg procés legislatiu. Són condicions prèvies que s'han de poder complir abans no s'esgoti el termini legal per evitar noves eleccions. I que si es donen, naturalment ens comprometen i ens obliguen a treballar per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la voluntat política. Bueno. Subratllo aquest fet perquè estem fent política. Només depenen de la voluntat política. De manera que fixades i assumides aquestes condicions prèvies, la negociació pot desenvolupar-se amb garanties i amb l'esperança que es culmini amb èxit. Però l'èxit és clar, el determinaran els resultats finals de la negociació. Jo en aquests moments, com comprendran, seria del tot improcedent que jo ara els fes una llista dels objectius concrets que haurien de formar part d'aquesta hipotètica negociació.
En aquest marc, el que dèiem abans, no hi ha el referèndum d'autodeterminació. No. Interessant.
La necessitat i la urgència de crear unes condicions que ara no es donen perquè aquesta negociació pugui ser possible. Però en tot cas, qualsevol persona que hagi observat l'evolució de Catalunya en els darrers 15 anys, posem per cas, i s'hagi preguntat honestament per què hi ha milions de persones que no ens sentim representades per l'estat espanyol i que volem formar el nostre propi estat, podria fer mentalment, totes aquestes persones que s'han preguntat això, podria fer mentalment una llista i segur que molts de nosaltres hi coincidiríem. I aquesta persona que s'hagi preguntat no té per què ser necessàriament catalana. Pot ser perfectament de la societat espanyola o europea, que encara no entengui per què els catalans hem decidit entrar en aquest procés. És evident, és clar que sí, que hi ha un gran paquet de qüestions materials pendents de resoldre, això ho sabem. Des de fa moltes dècades, Catalunya és un país ric, però de ciutadans amb moltes necessitats i amb unes institucions sense recursos per atendre-les. Amb un dèficit fiscal, ho sabem, de més de 20.000 milions d'euros per any. On una cosa tan bàsica per la vida com de la gent com són els trens no funciona. Tenim la taxa d'immigració més alta de tota la península, un 16,2%, més de 2 punts per damunt de Madrid, i no tenim competències ni recursos per gestionar-la.
Encantada, bingo.
No formem prous metges i no els podem pagar com es mereixen. El nostre salari mínim és injust tenint en compte el cost de la vida. Els joves no poden accedir a habitatges, ja no de compra, sinó tampoc de lloguer a preus assequibles per poder estudiar, emprendre un projecte professional o de vida. El govern espanyol no executa mai els pressupostos aprovats íntegrament per Catalunya i la falta crònica d'inversions genera absurditats, com que per anar en tren de Barcelona a València es tarda el doble que d'anar de Brussel·les a París. Una hora més que anar de Brussel·les a Londres. La llista és molt llarga, la coneixeu i ara no és el moment de reiterar-la. Només ho esmento per constatar que totes aquestes mancances materials, moltes d'elles compartides per molts ciutadans i partits polítics no independentistes, no les ha resolt l'autonomisme, ni les ha resolt tampoc el constitucionalisme. És una evidència, no és una opinió. Per tant, que ningú no s'enganyi amb això, tampoc amb l'amnistia, no es resoldrà el problema de fons. No existeix una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya. Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya i, per tant, el seu dret a l'autodeterminació. El poble català té el dret a fer realitat de manera democràtica la decisió que ja va prendre en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 d'esdevenir un estat independent en forma de república. I només un referèndum acordat amb l'estat espanyol podria substituir el mandat polític de l'1 d'octubre tal com hem recalcat des de fa anys. He de dir que no existeixen impediments constitucionals per organitzar i celebrar aquest referèndum. Tampoc n'existien per l'amnistia, tot i que aquesta legió de constitucionalistes que sempre es dona a Espanya de tant en tant ens havia alliçonat que era absolutament contrari a la Constitució, i avui ja tenim mitja Espanya fent càbales de com es pot aprovar una llei d'amnistia. El que hi ha, i només cal recordar l'article 92 de la Constitució, l'article 92 de la Constitució és un mecanisme perfectament constitucional perquè els catalans puguem votar. El que no hi ha és voluntat política per assumir-ho. Hi ha una manca de voluntat política, perquè si es vol, també es pot. I en democràcia no hi ha cap altre mecanisme millor que el de posar en mans dels ciutadans les decisions de gran transcendència com és aquesta. És, per tant, la combinació d'aquestes dues grans carpetes i el progrés simultani en totes dues, i vinculant, que determinarà la viabilitat i l'èxit d'una negociació. Una negociació que avui mateix no hi és, però se l'espera. A qui s'hagi pres la molèstia de seguir-nos tots aquests anys i d'anar més enllà del relat trampós que s'ha difós sobre el que representem, crec que no li sorprendrà res del que he dit. A alguns els hi sonarà a nou, però honestament, res del que he dit no és el que no hagin dit ja al llarg d'aquests 6 anys. Per què portem anys defensant aquesta posició? I per això hem hagut de prendre decisions molt difícils i que a vegades s'han entès poc. Per exemple, quedar-nos a l'exili. No buscar solucions personals legítimes. Però vam decidir quedar-nos a l'exili per fer-ne un posicionament polític. O no participar en les condicions que se'ns demanava a la taula de diàleg amb el govern espanyol. O prendre una decisió difícil, dolorosa, que mai és clara, sempre té dubtes, que és sortir del govern, de la Generalitat. O no votar els pressupostos i les reformes del Codi Penal perquè enteníem que no servien per resoldre el conflicte. Tot això que potser en el seu moment no s'entenia, potser avui hi ha condicions perquè es pugui entendre una mica més sense necessitat que s'hagi de compartir. I és des d'aquesta posició que hem mantingut que emprendrem qualsevol eventual negociació. En qualsevol cas, els resultats finals de tot aquest procés han de servir perquè el poble de Catalunya, que s'ha mobilitzat d'una manera exemplar durant una llarga dècada, que ho ha fet en les condicions més difícils, veient el seu govern a la presó, a l'exili, després de rebre la violència policial, que encara queda marcada en el cos i la memòria de milers de catalans, s'hi pugui reconèixer. Són acords, els acords a què s'arribi tota aquesta societat que ens ha acompanyat s'hi ha de poder reconèixer. I ha de poder veure cristal·litzades les seves esperances que s'han construït amb paciència i amb resistència, també amb resiliència, que avui estan desorientades per la divisió interna i la desmobilització, és una evidència, però que estan tossudament intactes. No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura. Crec que més clar no es pot dir. Sinó per defensar l'encàrrec rebut i que hem conservat dels ciutadans. Certament, uns ciutadans, una part dels quals avui ens mira amb recel i amb desconfiança, però els quals caldrà sempre tenir presents quan ens haguem de seure, si és que això acaba passant, amb els qui ens vinguin a demanar el nostre suport. Moltes gràcies.
Aquí s'acaba. És un discurs que ja podem anunciar que l'ha escrit ell, i des de fa molt de temps que, de fet, des que va haver-hi les eleccions i que a veure que Junts hauria de ser important en la decisió de la configuració de l'Estat. Ara diré algunes coses que segurament alguns de la taula no estaran d'acord, o sí, i després ho comentem. La primera, com a resum, hauríem de dir que obre tres, allò que fèiem a l'escola, que en deien corxetes, que són tres punts molt importants. El primer, el reconeixement, el que hem anat comentant aquests dies aquí al Món RQ, el reconeixement de Catalunya com a nació a partir de la voluntat de que l'independentisme no és cap mal lleig, sinó que és una opció política legítima i de voluntat popular. Això és el primer. El segon, que ha quedat molt clar, l'amnistia, és a dir, una llei d'amnistia que faci que en un ampli sector pugui ser reconeguda la legalitat del que s'ha fet i, per tant, no la il·legalitat que diuen els jutges, per tant, està parlant de l'amnistia. I la tercera, un element molt, molt important que ha portat al segle XXI, seria el dos xecs blaus, conforme s'ha verificat tot allò que s'ha fet, és a dir, la verificació i el seguiment del compliment d'allò que es negociés, perquè no ha parlat de negociació de res. L'únic que ha parlat de com a punt principal ha estat l'amnistia. Un, el reconeixement, dins d'aquí es pot dir, perquè ell ho ha esmentat, el reconeixement de la llengua catalana en la pròxima reunió del dia 19, com havien dit aquí, evidentment ha parlat del tema de la immigració, del tema de Rodalies, etcètera, etcètera, del tema del pacte fiscal, el tema del reconeixement econòmic de 20.000 milions, que ha dit, ell ha fet tres punts i a partir d'aquí ha fet una mena de desenvolupament sense entrar en els termes propis de la negociació. Hi ha un element que aquí ja és un tema, diguem-ho, del que s'ha vist. Primera, hi ha hagut una reivindicació personal del propi Carles Puigdemont. És a dir, aquí estic jo, aquí mano jo ara. És a dir, segurament algú s'emprenyarà pel que diré ara. La percepció de la importància que agafa Carles Puigdemont en aquests moments eclipsa la figura d'Esquerra Republicana com a partit en aquests moments, perquè Junts per Catalunya el que té ara és la clau de la governabilitat a Espanya i una part important de la seva credibilitat a Catalunya. I això és un element que no es pot oblidar. I un altre element que per mi em sembla molt considerable del tot el que estem veient és que Puigdemont ha estat molt coherent amb el que ha fet i el que ha dit a Brussel·les els últims anys i de tot el que reclamava ja, de fet, des d'abans de l'1 d'octubre, que és la mediació del compliment dels acords amb el govern d'Espanya. Això ho deia abans de l'1 d'octubre. Abans de l'1 d'octubre. I una altra cosa que té el reivindicació de tot el que ha fet durant aquests anys a Brussel·les és, per exemple, el que ha treballat durant tots aquests anys al Parlament Europeu, que és el tema de les escoltes amb Pegasus, que és el que també ha parlat avui en aquesta conferència. I una cosa que segurament molt diran és que, com a mínim, ha driblat el tema de l'autodeterminació del referèndum, tot i que n'ha parlat al final, perquè jo crec que ara el que vol és, bàsicament, sortir al terreny de joc. Sí. O sigui, avui ha parlat per quines són les condicions per començar el partit. I després ja vindran les condicions pel partit. Unes condicions que no oblidem, també ella ha utilitzat, no sé qui és l'expressió, també ella, que dic que això significarà que en un terreny de joc no pots guanyar, no, jo això ho dic jo, no pots guanyar 4-0, sinó que algunes vegades només pots guanyar 2-1. Per tant, tu posaràs unes condicions i l'altre en posarà una altra. Sempre dins d'un marc, repeteixo, ha dit ell, dins de la Constitució espanyola i els tractats internacionals, ha demanat un acord històric. I ara els nostres tertulians parlaran d'aquí uns moments.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Superoferta de 4 dies? No tens excusa. Del 7 al 10 de setembre a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Aquest estiu et mereixes un somriure ben refrescant. Per això, quan tothom se'n va, a les clíniques dentals d'instituts odontològics no tanquem. I t'oferim un descompte del 20% en tots els tractaments. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Canvia de matalàs i redescobreix el plaer del descans. Ara al Corte Inglés tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i amb un finançament a mida. Només fins al 6 de setembre a Hipercor i al Corte Inglés. Últims dies. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Farem 10 minuts, ja, tertúlia, més que res, perquè... Ai, escolta, Ot Pou, el primer dia, tampoc, i Mònica Hernández, el primer dia, tampoc es poden passar.
No, exacte, no, però que està bé aquesta marató, per començar.
Està bé per ser el primer dia. Per tant, deixarem que siguin primer els novells i després els veterans de la tertúlia els que ens donin la seva opinió respecte a les que han escoltat de Puigdemont en pràcticament 25-26 minuts, a no ser que Adrià Santasusagna ens hagi de dir alguna cosa des de Brussel·les. Adrià.
Doncs mira, que això ja s'ha acabat, tothom ja va marxant. Jo el que em quedo d'aquesta conferència de Carles Puigdemont és que les tres condicions que posa damunt la taula són, crec, perfectament acceptables, tant per PSOE com per Sumar, perquè treu el referèndum d'aquestes condicions, n'ha parlat, diu que és un tema que tard o d'hora se n'haurà de parlar i que s'haurà d'acabar votant, però no el posa dins de les condicions per posar en aquesta negociació, que són reconèixer la nació catalana i reconèixer l'independentisme com a legítim, la llei d'amnistia, que aquí tots els interlocutors ja estan deixant clar que s'està parlant i que es pot arribar a un acord per l'amnistia, i el tercer, que és un mecanisme que validi, que supervisi els acords. Per tant, a priori, són tres opcions que haurien de ser perfectament assumibles o fàcilment assumibles per la Moncloa.
Molt bé. Gràcies, Adrià. Fins ara, eh?
Fins ara.
Qualsevol cosa ens ho fa saber. Ot!
No, primera, no és el mateix Puigdemont que fa que mitjans de juliol deia que no, que Pedro Sánchez no seria primer ministre, com diu ell ara, amb els vots de Junts per Catalunya. Per tant, hi ha una acceptació per part de Puigdemont d'aquesta operació tan pomposa de reincorporar-lo i de perdonar-lo i de reincorporar-lo a la vida política espanyola. Després, ell ha parlat de l'amnistia, que, com deia ara l'Adrià i com deies tu, és una cosa que comença a semblar bastant assumible per l'esquerra espanyola. També ha fet una mena de memorial de greuges pujolista, parlant de la immigració, parlant del finançament, parlant de Rodalies. De fet, per això, abans, en broma, quan hem parlat el breu moment que hem parlat de Rodalies, he dit que no li volia fer la feina bruta a Junts, perquè és el seu, diguem-ne, és l'esquema tradicional de l'espai, és aquest, és situar un tipus de temes que toquen la fibra dels seus votants, i després, diguem-ne, recollir el fruit que ells mateixos han sembrat. Això ho fan amb Rodalies, que els últims anys, diguem-ne, han estat especialment cridaners. Ho fan amb la immigració, ara sense entrar en el fons del debat, però que els últims mesos, des del maig particularment, quan va guanyar Sílvia Oriols a Ripoll, hi ha un cert entorn de figures de Junts per Catalunya que han alimentat el debat sobre això, perquè és un tema que toca la fibra del seu espai electoral. I ara, com que portem des del maig parlant del tema de la immigració, doncs és un plat que fa de més bon menjar probablement pels seus votants, si és una cosa a canvi d'això, no? Per tant, hi ha un... Bueno, jo continuo dient el que havia dit abans, que crec que l'acord està lluny, però està més a prop cada vegada. I després hi ha un detall simbòlicament molt interessant, que és que la paraula que ha fet servir Puigdemont, el sintagma que ha fet servir, és compromís històric. Sí. En història contemporània, el compromís històric, el que a molta gent li ve al cap, el més recent, és l'acord orgànic de governabilitat per l'estabilitat a Itàlia durant la Guerra Freda, quan el Partit Comunista Italià i la Democràcia Cristiana van pactar que s'ajudarien mútuament a preservar una certa estabilitat en la governació d'Itàlia, cosa que no va veure, perdoneu la punt històric, però és que simbòlicament és molt interessant, cosa que la Unió Soviètica no va veure particularment bé i que, de fet, va indignar els sectors més radicals de l'entorn comunista, i va acabar amb el Partit Comunista Italià fent president a Giulio Andreotti de Democràcia Cristiana, i amb un membre de Democràcia Cristiana, Aldo Moro, assassinat, que també havia estat exprimer ministre. Amb això què vull dir? Que no són unes paraules buides de significat. O sigui, no són unes... A més, Puigdemont coneix perfectament això, sap perfectament això, i el paral·lelisme encaixa. És a dir, Puigdemont està en un moment, i Junts està en un moment en què necessita que hi hagi un acostament amb el PSOE, que hi hagi l'acostament tipus González Pons per part del PP, i que hi hagi aquesta mena de compromís històric d'això, d'harmonització, de tolerància, de convivència tolerància. I a mi, jo el primer que he pensat és que quan Puigdemont parla de compromís històric, el que el, és la seva manera de dir agenda del retrobament, però, que és el, la paraula que fa servir el PSOE, però donant-li una èpica satisfactòria pels seus votants.
Us he dit que aquí 6 minuts he d'acabar la tertúlia. Ho hem d'acabar en 6 minuts. Per tant, va, Mònica...
Jo vaig molt ràpid, perquè sí, com gràcies. Que després farem l'ull de poll, estic amb moltes coses d'acord amb l'Ot, crec que Puigdemont ha estat molt coherent, m'ha sorprès que ha anat molt a la concreció, això és veritat, sí que en el mercat de Calaf he introduït moltes coses aquí, i em quedo amb la frase aquesta de estem preparats per iniciar la negociació de cara a aconseguir aquest acord històric, és a dir, que ell ara ha posat les bases, com deia Jordi, estic quedant sense veu, per iniciar el partit, per sortir al terreny de joc, però d'aquí a que s'arribi un acord, som més a prop, gràcies Ot, però encara és lluny.
Toni i Joan López, Toni Aire.
Mira, jo no veig l'evolució de Puigdemont que veia l'Ot, per exemple, respecte a Sánchez, és a dir, que hagi canviat de posició, una de les frases que he dit a l'inici, ni Feijó ni Sánchez tenen els suports. Per tant, a dia d'avui els veu igual no presidents. En el tema de la immigració, jo tampoc igualaria l'univers de Junts amb lo de l'Oriols i
no,
companyia.
No, jo no ho he fet, eh?
No, que deies que hi ha alguns sectors de Junts que veuen, potser amb altres partits que no tenen l'etiqueta de, o tenen l'etiqueta d'esquerres, també tenen posicionament respecte a la immigració que no són la de les cúpules. En tot cas, aquí Junts, quan jo he pogut preguntar a propòsit de què parla quan parla d'assumir competències en aquest àmbit, parla més en clau d'integració que no pas d'aturada. El meu resum seria, no hem d'aguantar la posició, no hem aguantat la posició tots aquests anys per salvar una legislatura. Per tant, frase de Puigdemont, per tant, em reitero, som més a prop d'unes eleccions que no pas d'un acord. I sobretot perquè també Puigdemont crec que ha fet un esforç especial en canviar el subjecte, que és important, i per tant la pressió. No és ell el subjecte de l'operació, de la frase, en aquest moment, d'aquesta oració que s'està fent a la política espanyola, sinó és Pedro Sánchez i els partits espanyols. Estaran disposats a fer el que han de fer aquest canvi històric per tenir la legislatura, per tant s'equivoquen molt els que igualen aquest actor polític, és Puigdemont i Junts per Catalunya, amb la convergència clàssica. Si a Madrid pensen que estan negociant amb això, anem a eleccions.
Molt ràpid i en titular. Gràcies. Que Puigdemont fa un discurs essencialment dirigit cap al seu públic. No us deixaré tirats, és una idea que jo crec que ell ha repetit moltíssim. Dos, Puigdemont no aporta cap novetat, és un discurs previsible que està dintre del que es podia preveure. Jo crec que té dos grans problemes. No està en mans de Sánchez la concessió de l'oficialitat del català a Europa, i per tant ell fa una petició a una instància que no és l'adequada, primer element. Segon element, la concessió de nació implica una reforma constitucional. Espanya té comunitats autònomes i nacionalitats, i tan sols faria un matís. Puigdemont té dret a parlar en nom dels seus votants, que són 7 diputats, però no té dret a parlar en nom del poble de Catalunya ni de 2.300.000 persones. Només donaré una dada. Junts per Catalunya va treure 80.000 vots menys a Catalunya que el Partit Popular.
Sí, però és que cap partit es pot posar el país a la boca, perquè està arreglat, és tampoc Pedro Sánchez. No?
Endavant, anem a l'ull de poll, sisplau. Atenció, perquè avui s'estrena Mònica Hernández. Dava, Mònica.
Ah, però no em dius Mònica Mariol o així?
No, això t'ho deia Pere Mas.
M'ho ha dit Pere Mas. Estava desitjant tenir un nom compost,
vale.
I
Mònica Maria.
Ja el superarem.
Endavant, Mònica Maria.
Mònica Maria, Mònica Lluïsa, doncs bastant bé la tertulianada d'avui. Déu-n'hi-do quina marató ens ha sotmès amb Esté. Avui ens ha explotat, Ot Bou. L'Ot Bou que avui debutava. Evidentment hem parlat de la conferència de Carles Puigdemont, però a l'inici de la tertúlia sí que hem tingut un record per Maria Teresa Campos, com diria el mitiquíssim aire que ha traspassat. I tu li has demanat, Basté, a l'Anton Losada, si la coneixia, per allò de l'edat, has dit el más viejo del lugar, eres tu, per tant la coneixes, i això ens ha permès saber l'edat que té l'Ot Bou, perquè clar, ell ha dit, no, a mi això em queda lluny. L'Ot Bou, que té 24 anys i que, atenció, s'irrita parlant de transport públic, normal, perquè ve amb la R3 de Rodalies de tant en tant. Ara, Ot Bou, ets un irreverent, perquè aquí, a l'entrada, ens ha dit quan ens ha conegut, ens acabem de conèixer, ens ha dit, ostres, sí que sou grans, no?
Home, perquè estàveu tenint uns debats.
Potser jo no hi era.
No, tu sí que hi eres,
ah,
i tant.
Sí? Ah, no recordo.
En fi, hem parlat, com deia, de transport, també, dels problemes que té l'Ot Bou per parlar del transport públic, perquè diu que si no queda com un cunyat. Ara estic com el Tian Riba, que no m'entenc la lletra. Ah, sí, també hem conversat amb Jaume Sens, que, atenció, a part de desvelar-nos que aquesta trobada estava agendada des de feia un mes, que vam parlar d'amnistia i també de referèndum, ens ha explicat que existeix alerta, el vol de la mort, que surt els dilluns a les 6 del matí, cap a Brussel·les. I aquest vol no es pot agafar, evidentment,
el
perquè...
El vol de la mort, i no sé
mai saps si tornaràs. Què més? Antoni Aire. Sí. Avui em quedo amb el teu optimisme, Toni Aire, tot i que t'he de dir que hi ha hagut certa contradicció. T'explico. Tu has dit, Pedro Sánchez necessita Puigdemont i l'acord és possible. Tot i que has dit allò de... No és el mateix dialogar que ceder a canvi de nada, ho has dit així en castellà. Però després, quan el Basté ens ha fet aquella ronda de tu creus que hi haurà eleccions o no, has dit que sí.
Clar.
Per tant, a veure...
L'acord és possible, però no està fet.
Dit, amigo. Clar. Perdona, princesa,
la Mònica Hernández no t'ha dit que els tertulians no poden contestar el que diu
ella. No?
És nou, això?
Exacte, no pots contestar i ja està.
No pots dir res, no
pots
interpel·lar.
Aprofitant de la principiant de la, aquí, de la que debuta, En aquest cas, la Lola, que ens ha hagut de deixar, no s'ha atrevit a fer cap pronòstic sobre si hi haurà o no eleccions. I tancaré amb una frase del meu estimat Joan López Alegre, que l'ha dit a l'inici de tertúlia, que ha dit... El que opini jo no té importància. Per tant, Joan, no recullo res del que has dit. I vas fer una altra cosa.
Què?
Fa dues hores
és un cop baix.
Que tinc una necessitat, que és que necessito aquest gel hidroalcohòlic que fa aquesta olor tan meravellosa que et poses compulsivament.
Sí, clar.
Gràcies. I a més, fas el que faig jo, que és tu et poses això i llavors t'olores molt.
Sí,
molta estona.
He de dir que és una mica de garrafa, que n'hi ha alguns que són boníssims. Aquest és de garrafa i tinc la por que algun dia em caigui les mans al terra. Però, en fi, ja no ve d'aquí. Són 12:15. Moltes gràcies, Otbou. Fins la setmana que ve. Mònica Hernández, quan tornes ara?
Demà
torna la Mònica Hernández a fer l'ull de poll. Gràcies, Joan.
Jo demà no torno.
Fins dimarts que ve Joan López Alegre, fins dimarts que ve Toni Aire. I d'aquí uns moments, permeteu-me que parlaré amb una persona. Començàvem la tertúlia i començàvem avui a les 8 amb un davantal improvisat sobre la mort de Maria Teresa Campos. I deia, Maria Teresa Campos, al marge dels últims anys de la seva vida i el que va fer, va ser una gran radiofonista. I que va treballar amb els grans de la ràdio. D'aquí uns moments tindré l'honor, el plaer i l'orgull de tornar a parlar amb un dels grans de la història de la ràdio sobre Maria Teresa Campos. D'aquí uns moments, el món RQ, Iñaki Gabilondo. Oh,
el perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1. Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Foros.
Apunta't als centres renovats Foros Les Corts i Foros Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només un euro per dia de setembre. Foros. Real people.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta grans companyies per aquesta tardor a la 40a temporada BBVA de dansa.
Martha Graham Dance Company, Antonio Najarro, Crea Dance Company, Otra Danza, El Ballet de Kiev i una gala de ballarins principals entre la programació d'aquesta tardor.
Consulta tota la temporada a lafactcultural.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, oye, no me pregunto... ¿Dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo...
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, el humor de mi vida. 4 úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Si vols guanyar salut, amics i títols, fes-te soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Fes-te soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
Dumbo el musical arriba a Ànec Blau. Divendres 15 de setembre a la tarda, dues funcions del famós espectacle inclusiu que trenca barreres, amb entrada gratuïta. I si vols entrada VIP per a la teva família i entrar en el sorteig d'un viatge a l'exclusiu Parc Temàtic de París, inscriu-te al punt d'atenció al client o a anacblau.com. No t'ho perdis!
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
10 minuts i al migdia. A primera hora del matí hem conegut la mort de Maria Teresa Campos. Tenia 82 anys i deixa enrere una llarguíssima trajectòria comunicativa tant a la ràdio com a la tele, com a periodista, amb programes tan populars i referents com el matinal Dia a Dia, la mirada crítica, Que tiempo tan feliz, o les seves col·laboracions els últims anys al Sálvame. Però també va ser, i ho dèiem a les 8, que no ens quedéssim en la mirada dels últims anys de Maria Teresa Campos, sinó que anéssim més enrere. És una senyora, va ser una dona que va fer molta ràdio, molta. I entre els fets més destacats va estar al costat de Luis del Olmo, a Protagonistes, i també a l'Hoy por Hoy de la SER amb el gran Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, bon dia, buenos días.
Bon dia, Jordi. Com va?
Com estàs?
Va bé, todo bien, muchas gracias.
Todo bien. Iñaki Gabilondo seguro que puede tener motivos para recordar y mucho a María Teresa Campos, ¿no?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la presencia que has mencionado en Hoy por Hoy fue muy breve y además no fue exactamente como subdirectora del programa, fue casi como directora, porque me sustituyó a mí durante un verano de vacaciones, ¿sabes? Entonces, luego solamente durante un verano de vacaciones y después ya se marchó a la televisión, de manera que prácticamente no estuvimos juntos trabajando. Pero sí nos hemos conocido muchísimo a lo largo de nuestra vida en 200 cosas. Date cuenta que somos como casi de la misma quinta, ¿no? Y por tanto, sí, me sé su historia enterita desde el principio hasta el fin. Conmigo, como digo, fue un prácticamente ni coincidimos porque me sustituyó a mí durante mi un verano, el 80 y tanto.
De todas maneras, por tu condición de persona vinculada históricamente a la comunicación televisiva, pero sobre todo radiofónica durante tantos años, quizás lo que menos se recuerda de María Teresa Campos es que fue una persona muy ligada inicialmente a la radio.
Bueno, claro, date cuenta que la gente de nuestra generación nació con la radio como gran referencia. O sea, tanto María Teresa como yo, nosotros no descubrimos la televisión hasta que teníamos 20 o 20 tantos años. Hasta entonces no existía la tele. Por tanto, nosotros vivíamos en el mundo de la radio era nuestra referencia, en nuestra formación, en nuestra mirada y en nuestros primeros trabajos de jóvenes, porque es que, como digo, la televisión llegó cuando ya nosotros teníamos una cierta edad, y por eso tenemos todos un pasado básicamente radiofónico. Pero la historia de María Teresa está sobre todo vinculada, a mi juicio, a la televisión, porque la radio tuvo actuaciones destacadas en un primerísimo momento de su carrera profesional, pero muy pronto la tele se ocupó de darle esos lugares en los cuales ella ha destacado sobremanera. Y además ha destacado muchísimo. Yo esta mañana me lo he preguntado y lo he dicho. Ha sido en la tele un poco el equivalente a lo que Luis del Olmo fue en la radio, Jordi. Fíjate, existían los dos universos de la información y de los programas separados de una forma extraordinaria. Los dos universos se miraban además con un cierto recelo y tal, ¿no? La tele miraba con displicencia a los de programas, y los de programas miraban a la tele con una especie de aristocracia un poco petulante, nunca se movía por allá. Entonces Luis del Olmo, de pronto, en los territorios de la mañana, donde tradicionalmente se ofrecían contenidos de compañía, de temas de vida cotidiana, etcétera, introdujo elementos de la vida política, y eso abrió un camino a todos los espacios que hicimos todos, el que hice yo o el que haces tú, ¿no? Y en la tele es lo mismo que hizo María Teresa. O sea, también María Teresa fue la primera que incorporó los elementos de la televisión, oye, de la vida política, a los contenidos habituales, ligeros de la mañana. Y eso ha marcado todos los magazines posteriores, ¿no? Así que yo creo que María Teresa tiene un antecedente radiofónico, evidentemente, como casi toda la gente de nuestra edad, pero su vida básicamente está en la tele, ¿no? Aunque ella podría seguramente pues encontrar territorios destacados también en su acción radiofónica, pero básicamente en su primerísima vida profesional y en el tiempo breve que estuvo, como digo, haciendo aquel verano que me sustituyó a mí.
Es muy interesante lo que estás contando, porque efectivamente alguien, y ese alguien seguramente fue María Teresa Campos, fue quien rompió, como lo hizo Luis del Olmo, nuestro querido Luis del Olmo, rompieron, digamos, esa especie de muro de contención,
claro,
que significaba que habían segmentizados en la radio lo que eran los programas informativos, los programas de entretenimiento, y tanto Luis del Olmo como María Teresa Campos lo que hicieron era unir esos dos universos que parecían tan antagónicos anteriormente, ¿no?
Eso es justamente lo que te uh-huh. contaba yo, que efectivamente vivían separados como si fueran dos universos que no tendrían ninguna posibilidad de alejarse, como si el ser humano fuera un ser que se desdoblara, ¿no? Como si los temas de la política no le pudieran interesar, al mismo tiempo que le pudieran interesar los temas de la decoración, de la gastronomía o de la vida cotidiana, del sexo o de la relación con los hijos, ¿no? Esa era una anomalía, pero vivía la información colocada, como digo, en un nicho muy 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 superior, y desde ahí miraba con desdén al planeta de los mortales, ¿no? Y también el mundo es ligero, la cosa de la información parecía, pues eso, donde habitaban esos pelmazos de la, ¿no? Claro, date cuenta que eso estaba metido en el disco duro del pensamiento de la radio, el disco duro del pensamiento de la tele, ¿eh? Cuando se llegaba el informativo, pues es cuando entraba la información en la tele, y mientras tanto, pues allí se hablaba de otras cosas, como en la radio, ¿no? Y claro, por eso Luis hizo un movimiento, a mi juicio, muy, muy, muy relevante, que ahora ya nos parece a todos lo más normal, y que abrió el camino a todos los programas que hicimos todos los demás después. Tú fíjate, tú haces un programa en el que puedes, por supuesto, entrevistar al presidente de la Generalitat, al presidente del gobierno español, o al que sea, y 20 minutos después hacer un espacio dedicado a temas ligeros, de humor, o de otras cosas, libros, de música, vida cotidiana, etcétera, etcétera. Porque la vida es así, porque en la vida esos argumentos conviven, pero vivía anómalamente separado. Y por lo tanto nosotros le debemos a Luis, en el caso de la radio y en el caso de la tele, la normalización de la comunicación radio-televisiva. La normalización. O sea, que claro está que hay un momento en el que se hace una cosa y otro momento en el que se hace otra cosa, pero que no se puede decir que Jordi Basté es un señor que o solo puede ocuparse de lo que ha dicho Puigdemont hace un momento, o solo puede ocuparse de los elementos que en otro momento del programa toca, porque tendrías tú que ser un ser pues preseleccionado para A o para B, y que no pudiera en modo alguno ser admitido en otro territorio, porque sería como un polizón o como un impostor, ¿no? Eso, claro está, que ha quedado muy, muy, muy superado. Ese es el elemento para mí muy a destacar de ella. Y luego otro elemento muy a destacar, que es el tema relacionado con el feminismo, porque la gente de nuestra generación, lo que son nuestras novias, nuestras mujeres, ¿no? Se partieron la cara por los derechos de la mujer de una forma especial y extraordinaria. La gente más joven no lo sabe. La gente más joven se cree que el feminismo es una cosita de hace 10 minutos. Ha habido mucha, mucha gente que ha peleado mucho, mucho en ese territorio. María Teresa fue de las que más manifiestamente peleó por sus derechos, con su insobornable personalidad y su carácter a veces duro, pero que eso sí, hay que señalarlo y reconocerlo, ¿eh? La fractura de ese muro al que tú me parece muy determinante, porque si somos sinceros, hemos de decir que la gente de nuestra profesión periodística, lo más genuinamente periodística, siempre ha mirado como quien se tapa la nariz a esos territorios en los que operan, pues María Teresa o Susana o Ana o lo que sea. Y a su vez, ellos han mirado siempre el mundo en el que nos veíamos nosotros como si fuéramos ahí, ¿no? ¿Quiénes se creerán estos que son, ¿no? Bueno, tú no sabes lo importante que ha sido eso. Y como digo, yo como me siento un heredero natural del trabajo que hizo Luis en la radio, le reconozco, por supuesto, y siempre lo haré, su condición de abanderado en esa excursión que luego fue determinante en mi vida profesional. Lo mismo lo digo en el caso de la televisión, y creo que es importante. Los oyentes y los espectadores ahora ya no se sorprenden de que eso sea así, pero eso no era así, y eso, a mi juicio, es bueno que sea así, que siga habiendo espacios muy recuadros, muy específicos para la información más condensada y más pura y más directamente contada, pero que pueda con toda naturalidad introducirse los argumentos de la vida política entre los elementos de la vida porque forman parte de los alimentos de la vida.
Maestro, te vengo a ver un día a Madrid y hablamos de radio, que tengo muchas ganas de hablar de radio con Iñaki Gabilondo.
Me encantará.
Y hablar con Iñaki Gabilondo de radio, hablar de Luis del Olmo. Porque yo creo que lo estamos no le estamos haciendo la justicia de lo que ha significado Luis del Olmo para la radio.
Bueno, y yo desde luego sí se da.
Tú lo sabes, sí, pero hay mucha gente que todavía no.
Sí, y luego siempre que tengo oportunidad, y además tengo una excelente relación con él, hace unos días que acabamos de estar hablando los dos, nos mantenemos muy buena relación y mucho contacto, y tienes razón, o sea, Luis del Olmo ha sido una figura de tal calibre, bueno, no es que no se le haya reconocido, porque es tonto, se le ha reconocido muchísimo, pero yo no sé si se ha transmitido a las generaciones más jóvenes, incluso de profesionales, lo que se ha significado como pionero abriendo caminos, y eso parece que casi todo el mundo tenemos un orgullo tan exagerado que nos parece una tontería andar reconociendo los méritos de los que nos antecedieron.